Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 7 minuts tocats. L'agressivitat ens ocupa, l'agressivitat s'escola per les diferents esquerdes de l'edifici social. És clar que la crisi econòmica que envia cada dia gent a l'atur i força la desesperació és una falca que la remou, que fa que aquesta escletxa acabi sent un esvoranc. Agressivitat quan et quedes sense feina i quan, a més, l'amenaça és col·lectiva, com passa, per exemple, en el cas de la Nissan, que cada dia ens ocupa. La protesta laboral acompanyada de talls de carreteres i de la via pública és la manera agressiva de respondre a l'agressivitat econòmica, a l'agressivitat de la pròpia empresa, del sistema econòmic, es podria dir. Aquesta és una. Un altre tipus d'agressivitat és la que es pugui produir, per exemple, en un hospital, quan un pacient agredeix un metge i li esclafa el nas, com ha passat a l'Arnau Vilanova de Lleida, o la que hi ha hagut al Centre Educatiu Roger de Flor de Barcelona, on s'ha agredit un ensenyant. D'on surt aquesta agressivitat? A qui vol donar resposta? Són descontents amb els departaments i els sistemes de salut i d'educació? És l'agressivitat de la música a tot volum d'una discoteca de l'Eixample de Barcelona que fa que el seu propietari li demanin 15 anys per delicte de contaminació acústica, una altra variant? I l'absurd, la violència gratuïta, com el cas de la mort de Rosario Endrinal, cremada en un caixer automàtic de la Peralta de Barcelona. Avui s'ha conegut la sentència, 17 anys de presó per cada un dels joves. És aquesta agressivitat la que genera la pròpia societat? És un fracàs més del bon salvatge? A l'oracle d'aquest dimarts tenim amb nosaltres la consellera de Justícia, Montserrat Tura, que acaba d'arribar de Palau. Un projecte sota el braç, aquell que implica el Centre d'Iniciatives per la Reinserció Social. Com estem, consellera?
Hola, què tal? Bona tarda. Estic bé.
Està bé, tot i l'agressivitat que ens envaeix.
Bueno, t'ha fet una presentació allà de sortir corrents, però...
No.
Però jo estic bé, sí.
No, però és que a vegades intentar... Suposo que hi ha moments que hi ha violències que no tenen resposta o que no tenen... A vegades ens entestem en voler-ho entendre, no? I suposo que hi ha vegades que, en fi, que hi ha violència, això, gratuïta, no? Però sembla que sí que a vegades, en aquesta societat en la que vivim, a vegades, fins i tot, uns treballadors, per fer-se entendre, com el cas de la Nissan, o per fer-se sentir, o perquè tothom es faci ressò del seu problema, opta per això, no? I després ve el debat. És lícit, és correcte tallar una via pública per expressar...
No, a mi em costa molt posar en el mateix sac que... l'agressió d'uns joves cap a una persona que li va costar la vida i que a més va morir després de patir cremades molt importants a tot el seu cos, que és una manera horrible de morir. Em costa molt col·locar-ho en el mateix sac amb la reivindicació legítima d'uns treballadors que les condicions econòmiques els hi fa perillar el seu lloc de treball i per tant la retribució mensual, i una família que no li arriba la retribució a final de mes viuen en situacions molt difícils. Llavors, és cert que la manera d'exterioritzar la reivindicació laboral, doncs, tal vegada afecta d'altres ciutadans i això trenca la convivència en una ciutat, però jo no ho, de cap de les maneres, voldria...
D'acord, doncs posem-ho en sacs diferents. La sentència, què li ha semblat la sentència del cas del caixer automàtic?
Bé, em sembla que el fet de que hagin el tribunal hagi decidit que es tracta clarament d'un homicidi, per tant que no va ser un fet fortuït, que no va ser fruit de la casualitat, ve a reconèixer una qüestió que la policia que havia instruït aquest afer en el moment en què es va produir ja va dir, és a dir que eren conscients de que estaven llançant un líquid inflamable i eren conscients de que si l'encenien aquella persona que estava en un espai recluït i tancat patiria danys que gravíssims, com així va ser, tan gravíssims que al cap d'uns dies va morir en un centre hospitalari. Per tant, això és una cosa difícil d'entendre, efectivament. Els que van intervenir llavors ja van analitzar que aquests nois no tenien antecedents d'una actitud violenta. Molts d'ells cursaven estudis correctament i tenien això que es repeteix de manera fins i tot excessiva, no? Una família estructurada que no havien donat mostres de... Però hi han tants fets inexplicats en els tribunals de justícia i tants delinqüents no previsibles a les presons, que aquest és un episodi més que lamentem extraordinàriament, i que em sembla que efectivament si van matar de manera tan cruel una persona, es mereixen restar privats de llibertat durant aquests anys, i ara han de treballar els serveis del meu departament, que
són
els que es dediquen a fer entendre la gravetat dels fets que es van produir, a intentar que cada un assumeixi la responsabilitat i la culpa d'aquests fets, i que quan finalitzi el període d'estar a la presó sortint amb ganes de viure diferent i de no repetir mai més una cosa similar.
Saludem els contertulians. Saludem els contertulians que compartien aquests minuts amb la consellera Montserrat Tura. Bernat Gasulla, sos director d'informació del Periódico. Com estàs, Bernat?
Hola, bona tarda, què tal?
Ferran Sáenz Mateu, doctor en filosofia per la Universitat de Barcelona, professor titular la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Ramon Llull. Com estàs, Ferran?
Molt bé, bona tarda.
I Matthew Tri, escriptor. Com anem, Matthew?
Bé.
Aquest bé ha sonat
sí,
molt contundent.
Sí, per no fer-me el pesat i explicar
que tens gota.
Que tinc la gota. T'ho has dit.
No sé si volíeu afegir algun comentari a la sentència, al cas de la sentència del caixer automàtic. Hi ha la possibilitat, veieu possible el sistema actual de treballar durant aquests 17 anys per acabar reinserint aquests nois i tornar-los a la societat en condicions? Ferran?
Sí, home, és un tema complicat, però aquí jo crec que es fan normalment dos anàlisis, de vegades d'una manera excessiva, que és provar de patologitzar aquest tipus de conductes, no? És a dir, en el cas de que aquestes persones no siguin psicòpates o hagin tingut això que deia abans la consellera, una família desestructurada així, tot això sembla com si no s'entén, no? Jo crec que s'entén perfectament. Hi ha una cosa molt antiga que es diu el mal. És així, no? Hi ha una cosa que es diu el mal.
L'home és dolent per naturalesa?
No. Una cosa que es diu el mal, i hi ha gent que és dolenta, no? I hi ha gent que sense ser dolenta pot arribar a cometre un error, no? Llavors, no sé, en el cas d'aquests nois, el que van fer és extraordinàriament greu, però vull dir, jo no crec ni que calgui patologitzar aquesta conducta, ni que calgui buscar famílies desestructurades, ni que calgui buscar condicions socioeconòmiques de no sé què. Vull dir, hi ha una cosa que es diu la dolenteria, o com li vulguem dir, i treure-ho de l'horitzó, del nostre horitzó a l'hora d'interpretar les coses, jo crec que després porta a no entendre determinades conductes, no? Això pot semblar una explicació molt metafísica, però no ho és. Vull dir, en la mesura en què abans de que hi hagués la tele es cometien els mateixos delictes que abans de que hi hagués la màquina de vapor, i abans de que...
Home, n'hi ha nous, de delictes n'hi ha de nous.
No, evidentment, no, però vull dir que hi ha una sèrie de delictes com d'aquest tipus, no? De crueltat gratuïta, no? Que s'han produït al llarg de tota la història, i per tant no cal buscar-li condicionants en altres coses, no?
Un oient es diu, a propòsit del fet del caixer, 17 anys de presó poden fer més mal que, per exemple, fer complir la pena amb treballs socials relacionats amb indigents?
Jo anava a dir que el que em sorprèn d'aquest cas és que es tracta com si fos un cas únic, mentre que pot ser únic en el sentit que és més dramàtic d'altres casos que altres casos semblants. Però la veritat és que des que visc aquí no deixo de llegir notícies en les quals s'agredeixen els indigents. I per mi, justament, que aquesta gent siguin de casa bona, família estructurada i tot això, és una raó més per què ho van fer. Perquè dins certs segles de benestants a Barcelona, a Catalunya, doncs hi ha gent que realment miren els indigents com si fossin una mena de subhumà. O sigui, no són els mateixos que ells. I per tant, estic bastant segur que en el moment en què estaven aquells nois, això jugava la seva part a l'hora de fer-los decidir a cometre aquest assassinat. És un dels factors. Vull dir, d'altra banda, només hem de llegir, no hem d'anar més enllà d'un testimoniatge molt antic, que és aquell llibre del Francesc Candel, La nova pobresa, que em sembla que data de finals dels anys 80, en què explica fil per randa la vida dels indigents de Barcelona. Les dones són violades amb una certa regularitat al carrer, els indigents mascles atonyinats amb una certa regularitat, sigui per grups de joves esquins, sigui per grups de joves de casa bona, i sempre per raons semblants.
Bernat?
Per mi, el fet de que pugui haver un mal fins a cert punt inexplicable, jo crec que no ens ha de fer renunciar a entendre què passa. Jo crec que potser aquesta no és la feina de la justícia. La justícia potser s'ha de limitar a establir la condemna o la pena per a aquests nois, però jo crec que no hauríem de renunciar a intentar entendre per què es fan aquestes coses. Jo entenc el que dius, el mal, però jo crec que també és insuficient. És insuficient per entendre... Hi ha un component...
Ho deia només en alguns casos.
En aquest cas concret jo no m'atreveixo a dir-ho, però hi ha aquest component de classe benestant, si volem dir-ho així, que menysprea tot el que no és d'ells, que no li dona valor a les coses, però clar, no tothom que pensa d'aquesta manera actua tant d'una manera tan violenta i tan extrema.
Mm-hmm. Consellera?
A mi que em toca cada dia gestionar tots els temes que tenen que veure amb jutjar persones que han transgredit la llei i després amb fer complir dins de les presons i fora de les presons pel que fa als treballs en benefici de la comunitat, que també hi ha condemnes d'aquestes característiques, després ho explicaré. Voldria dir que tant de bo les coses se simplifiquessin en una equació del bé i el mal, però que tot és molt més complex.
No totes, no, no? Totes.
Vull dir, que a la llarga acabem veient tipologies de delicte i de violència i tal que ens són molt difícils d'entendre, o els delictes repetits i reiterats i que suposen doncs una agressió permanent cap a la societat que els envolta, no ho sé. Tot és molt complex, eh? Però jo voldria sortir d'aquí amb moltes ganes de continuar treballant perquè les penes de privació de llibertat, que hi han de ser, hi ha en aquesta tipologia de delictes greus, i els treballs en benefici de la comunitat que ens demana un oient, s'utilitzen quan el delicte pel qual ha estat condemnat és inferior a 2 anys de presó.
Abans parlàvem de delictes de trànsit, no?
Exacte. S'entén que quan el delicte pel qual has estat condemnat és superior als 2 anys, ja és prou greu com perquè almenys uns mesos es passin a presó i després de sortir en tercer grau i es pugui, evidentment, fer treballs en benefici de la comunitat. Però amb un delicte domicili, pensar que no han de passar cap temporada privats de llibertat, mm-hmm, em sembla que no s'adiu amb el nostre ordenament jurídic. I això no treu que dins de les presons no s'estigui fent treball social des del primer dia que van ingressar, perquè a més porten en presó preventiva des de que es van produir aquests fets fins al dia en què han estat jutjats. Per altra banda, si bé és veritat que els mitjans de comunicació ens fan palès totes les coses que succeeixen al nostre voltant, jo em passo tot el dia dient no deixa de ser una absoluta minoria. Uh-huh. És a dir, vivim en ciutats, Barcelona mateixa és una ciutat que podem sortir a les 2 de la matinada i anar des del lloc on estan els estudis de Catalunya Ràdio fins al port, caminant, sense tenir la sensació de que ens hagin de violar, d'agredir, d'apunyalar. Vivim en unes societats que són segures. No estem en aquesta situació que definia el Paco Candel als anys 60.
Els indigents.
No? És que voldria remarcar això perquè si no no me n'aniré prou tranquil·la. Ja sabeu que els meus maldecaps són molts i que, en fi, que a més de dedicar-me a ser consellera d'Interior, ara ho soc de Justícia i per tant em toca gestionar les presons. No és un món gens fàcil, però voldria acabar dient, estem parlant d'un percentatge de la societat que és un percentatge molt menor i que el sistema té sistemes per reconduir-ho. Però sí que és veritat, i amb això té doble mèrit la sentència, que si la Rosario era una indigena ja han estat condemnats per homicidi sense pal·liatius. Perquè
en altres èpoques,
si recordem, no, i fa poc temps a Lloret, aquest estiu es va produir un assassinat d'una turista italiana, uh-huh, que sí, va ocupar pàgines, veritat, i pàgines, sí, sí, i pàgines. Al cap de molts pocs dies es va produir una agressió a un indigent en la qual va morir a cops i la preocupació social per aquella mort va ser mínima. Per tant, encara que només sigui per reivindicar que totes les vides perdudes són igual d'importants, i tant de bo poguéssim evitar totes les morts, sigui quina sigui la condició social de les persones que es veuen enmig d'un fenomen violent, doncs encara que només sigui per això, agraeixo les paraules dites.
7 minuts i són 3:45 de la tarda. Això és Catalunya Ràdio, l'Oracle, la Ràdio Nacional de Catalunya. El tema recurrent que vivim aquests dies, consellera, al començar barrejàvem pomes i peres, la consellera ha dit una cosa és una cosa i l'altra és una altra, però la crisi és omnipotent i omnipresent, i no sé fins a quin punt l'afecta. Ara sentíem el butlletí de les 3 que la situació de crisi que es viu fa que el Consell General del Poder Judicial reforci els jutjats mercantils de Catalunya per assumir l'increment de concursos de creditors arran de la crisi. Demandes d'acomiadament, morositat, les veus que diuen que farà augmentar els delictes. No vull tornar a caure en el tremendisme que apuntava abans, però sentíem ahir també la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que expressava el seu rebuig a restriccions pressupostàries, que és una altra manera, un altre topant de la crisi. No sé si li afecta molt al seu departament, consellera.
Del tot, però... Però això ens ha de fer aprendre que un bon dia vam començar a veure que hi havia problemes en algunes grans empreses del sector immobiliari o de l'àmbit hipotecari de l'economia, no? I semblava que això afectés altres parts
del món,
no? I després, tot d'una, ens vam donar compte de que el que havia entrat en una situació de desequilibri havia estat tot el sistema financer, i que tenia unes característiques d'àmbit mundial com el té l'economia en aquests moments, i els grans experts en els temes econòmics i en els indicadors macroeconòmics ens parlaven cada dia un llenguatge que semblava com si això també no anés amb nosaltres, però sí que va amb nosaltres, perquè és evident que amb una família li puges 200 o 300 euros la quota mensual de la seva hipoteca. Li costa 100 euros més omplir el dipòsit de gasolina pels moviments que ha de fer per anar a treballar i per la seva vida en general, i a més doncs, fas que la cistella d'anar a comprar pugi 80 o 90 euros més al mes, i tot això són 500 euros sense donar-te'n ni compte d'una economia que encara que treballin els dos membres de la parella, doncs a lo millor aconsegueixen ingressar 3.000 i pocs euros a casa, no? I això desmunta del tot. Si, a més, l'empresa en la qual treballa una de les dues persones entra en crisi, que és el que ha passat, en el moment en què ens hem donat compte de que la inestabilitat del sistema financer creava manca de liquiditat, i això ha fet que la gent, fins i tot aquells que tenen diners, no compren.
Es va frenant tot.
Els indicadors de l'estalvi familiar han pujat. És a dir, hi ha major estalvi, perquè fins i tot els que tenen diners no compren, aleshores no es venen cotxes, no es venen, i això ha fet entrar en crisi tot el sector automobilístic. Clar. Ara tenim un creixement de l'atur elevadíssim, i per tant ara comencem a veure les repercussions d'aquella crisi econòmica que quan començaven a parlar fa 9, 10 o 11 mesos donava la sensació de que això era de les grans empreses,
que no anàvem nosaltres, no?
I que no tenia res que veure, i efectivament les coses acaben tenint conseqüències en la vida quotidiana, i el que ara s'han de trobar solucions és per totes aquestes famílies que comencen a tenir problemes reals i que es veuen obligats a treure els seus fills d'una activitat complementària a l'escola que feien a la tarda, i comencen a tenir la sensació de que realment aquesta situació econòmica els hi està afectant, i els hi està afectant greument. No entro a parlar dels temes de seguretat. Tot i que considero que les bosses de pobresa han estat el lloc on s'han incubat fenòmens de caràcter delictiu, jo crec que no tenim en aquests moments encara una relació causa-efecte, i no s'ha produït un increment de delictes ni d'ingressos per raó de la crisi. Es pot acabar produint,
I el perfil de delinqüent no ha variat. No. Ho dic perquè hi ha algunes fonts que parlen de la possibilitat de que estigui començant a canviar el tipus de delinqüent, de cada cop més gent sense antecedents.
problemes econòmics.
Amb problemes econòmics. No heu detectat aquest...
El que passa és que això, que és l'increment de les faltes i no dels delictes, és el robatori petit. Uh-huh. Això que alguns anomenen furt més uh-huh. que robatori. Uh-huh. Aquest no acaba...
Sense violència.
No acaba sense violència, uh-huh. no acaba veient-se a les presons, perquè ens entenguem. Aquest sí que se n'anirà, si l'agafen a treballar uns dies a netejar les bosseres municipals o netejar boscos.
Uh-huh. I, en tot cas, Ferran, aquesta relació entre, diguem-ne, una situació de crisi i, un augment de la delinqüència, a veure, hi ha dades, recordo, per el Robert Putnam explica que a la dècada del 1930 als Estats Units, amb la Gran Depressió, els índexs de delictes greus, d'assassinats, de violacions, etc., no va augmentar substancialment. Això va augmentar
no,
entre finals dels 60 i començaments dels 70 uh-huh. als Estats Units, sense que tingués cap mena de relació. És a dir, a mi no és que ni tan sols se'm passa pel cap que una persona que es quedi a l'atur delinqueixi automàticament, perquè hi ha una cosa que són les xarxes informals de solidaritat, que és a dir, la família, uh-huh. En la qual, vull dir, si tu et falta una cosa, la hi demanes a la tieta o la hi demanes a qui sigui, no? És a dir, això, per això abans deia això del mal, així una mica grandiloquentment, no? Jo simplement el que vull dir és que no hi ha una relació directa entre les circumstàncies, aquest tipus de circumstàncies econòmiques i l'augment de delictes. Si més no, de delictes greus. Mm-hmm. És que vull dir, això és una cosa que jo crec que es pot inclús veure estadísticament, no?
De delictes greus...
De delictes greus, parlo.
Però sí que és veritat que en les últimes dècades les tipologies delictives han anat variant. És a dir, quan abans parlàvem de banda organitzada, normalment parlàvem de bandes terroristes o de coses d'aquest tipus. Ara fa molt de temps que ens hem acostumat a parlar de bandes organitzades mm-hmm.
que entren als pisos, per exemple,
realment distribuïts mm-hmm. i que actuen sobre el territori català i que potser el cap d'aquesta banda està ubicat a un altre país. És a dir, coses d'aquest tipus sí que han anat variant, però van variant igual que varia l'economia. Jo sempre dic que hi ha un mercat lliure, que és el mercat en què es compren i es venen coses legal, i que aquest s'ha internacionalitzat, i també hi ha un mercat negre, que compren i venen coses robades, que uh-huh. trafiquen amb armes, amb persones, amb òrgans i amb material radioactiu, si convé, que aquest també s'ha internacionalitzat. Per tant, això sí que ha canviat. I veus en les presons catalanes, doncs...
Gent de tot el planeta.
Enginyers matemàtics russos que, en fi, que estan complint condemna per...
El seu enginy.
El seu enginy en organitzar activitat delictiva d'aquestes característiques.
I aquesta vessant més mercantil i laboral?
Això sí, això hi ha un... No tots els jutjats, però alguns ens han començat a tenir més feina. Un, la jurisdicció social, que abans li dèiem magistratura del treball, però ara des de fa uns anys es diu la jurisdicció social, té més feina, efectivament. Uh-huh. La mercantil, que fa el tema dels procediments de concursals, que abans li dèiem suspensió de pagaments.
Sí?
Doncs aquestes jurisdiccions sí que tenen més feina. Dels mercantils, a Barcelona hi ha 6 jutjats en aquest moment. Ja estava previst que en poséssim 2 més jutjats sencers, de 2 més en marxa a finals d'aquest any 2008, per tant era un increment important, i ara la notícia, que és una notícia positiva, és que el Consejo ha decidit enviar jutges de reforç a ajudar aquests 6 jutges, perquè tenen molta feina acumulada. Jutges de reforç són persones que no assen de la carrera judicial, sinó que se'ls designa jutges substituts o de reforç. El Consejo els nomena com a tals i van a ajudar en els jutges que se'ls ha acumulat molt la feina per posar-se al dia.
Mm-hmm. Fem una petita pausa publicitària, de seguida reprenem la conversa amb Montserrat Tura, la consellera de Justícia. Tenim tantes qüestions per tocar, consellera, que segur que no ens hi acabaran, però vaja, ja mirem de triar aquelles que ens puguin semblar més d'actualitat o més aptes per la reflexió d'en Ferran Sáenz Mateu, d'en Bernat Gasulla i d'en Matthew Trier. Ara tornem.
Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
Schlecker.
Schlecker. Preus impressionants.
Schlecker.
Compra qualsevol producte Pons i emporta't una pulsera de perles de regal. Estalvia 3 euros comprant colon de 41 o 47 dosis. Cologar BC Dèrmia, 39 rotllos més 9 de francs.
Abaixem els preus de més de 250 articles pels cabells.
Arriba la 15a edició del Festival de Cinema Independent de Barcelona, l'Alternativa. Una nova oportunitat de veure films personals, innovadors, compromesos i arriscats. Pel·lícules sorprenents que ens sacsegen i ens commouen. Del 14 al 22 de novembre trobareu tota la informació al web www.alternativa.cccb.org.
Últimes setmanes de Mamma Mia. El musical que ha posat dempeus Barcelona. Vine a gaudir de la festa més gran de la temporada. No t'ho pots perdre. Compra ja la teva entrada a Servicaixa o a Top Ticket Line. 902-888-788. Ah, i si vens entre setmana t'estalviaràs 10 euros.
Inverteix en tu. Inverteix en els 8 dies d'or, amb valors tan segurs com aquests.
Per 54,08 euros al mes, amb 12 quotes, sense interessos i sense despeses, tens un televisor LCD de 32 polzades Samsung amb Full HD de 649 euros.
Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés, RBE 2070-08.
8 dies d'or, El Corte Inglés. Vine, renova't amb els preus més bons.
El 9-9 aposta pel transport públic. Si us feu subscriptors del 9-9 durant els mesos de novembre o desembre, us regalarem un abonament trimestral de la línia Segalés. També inclou el servei urbà de Vic i Granollers, valorat en 350 euros. Demaneu informació trucant al telèfon 93-889-4949 o bé consulteu l'espai web www.el99.cat.
Nits digitals 2008. Nits Digitals 2008, cicle d'arts electròniques de Vic, del 4 al 21 de novembre.
Últimes setmanes de Mamma Mia, el musical que ha posat dempeus Barcelona. No t'ho pots perdre. Compra ja la teva entrada a Servicaixa o a Top Ticket Line, 902-888-788.
A Hipercor volem que siguis una mica més feliç cada dia. I si el que t'agrada quan arribes a casa és relaxar-te mirant la televisió, para atenció, perquè fins al dia 17 tens un televisor Oki de 26 polzades, més un altre de 15 polzades, els dos amb pantalla LCD, per tan sols 399 euros els dos. El teu hipermercat et fa feliç? Hipercor. I per millor.
Jack Lawson. Les endorfines són la droga natural de la felicitat. Avui a les 8, a l'Ofici de Viure.
Com generar endorfines?
L'Ofici de Viure, de dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset. Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Passen 5 minuts de 2:15 de la tarda d'aquest dimarts 11 de novembre del 2008. Això és l'Oracle de Catalunya Ràdio. Avui amb Montserrat Tura, la consellera de Justícia, com a convidada, fent tertúlia amb Ferran Sáenz Mateu, amb Bernat Gasulla, amb Matthew Tree, amb Sílvia Creus, amb Sergi Cotillas i amb Judit Sala, l'equip de l'Oracle. Consellera, creu que s'ha resolt bé el cas del violador de la Vall d'Hebron? Vostè deia que aplicant-li o a l'aplicar-li la doctrina de Parot establiria un precedent. No sé si sap si es quedarà finalment a Granada o com hi ha això.
Això són moltes preguntes en una. No he vist la resolució escrita del Tribunal Suprem, per tant, ni tan sols sé si fa menció a la doctrina Parot. El que queda bastant clar és que en el moment en què es va comptabilitzar quants anys havia de complir, que això va ser quan va entrar en vigor el nou Codi Penal l'any 95, en aquell moment es va determinar que compliria 16 anys i que sortiria tal dia del 2007, doncs en aquell moment ningú va recórrer, i en canvi ara el Tribunal Suprem ha deixat sense efecte aquella resolució que es va fer l'any 97 i l'ha ampliat en els 4 anys que se li havien reduït. Bé, pel que fa en aquesta persona, com que ja havia estat el propi Departament de Justícia a través dels seus serveis penitenciaris que havia dit el que ens preocupa d'aquesta persona no és els anys que ha estat a la presó, sinó que surt sense haver acceptat que la seva conducta era una conducta patològica i, a més, amb un comportament que pot donar lloc a que ara repeteixi el tipus de delicte que havia repetit. Això que es diu no rehabilitat. Bé, això és un acte de transparència de les institucions penitenciàries catalanes. Primer, perquè fem programes de tractament i els avaluem i podem dir si els han superat o no els han superat, perquè en general de les altres administracions penitenciàries pot sortir la gent de la presó sense que et diguin si han seguit programes de tractament i si estan rehabilitats o no. Això va donar lloc a que la Fiscalia presentés un recurs, que és el que s'ha vist en aquests moments en el Suprem, i que jo no voldria posicionar-me fins que no el llegís i fins que no el llegeixin del servei jurídic del departament. Però, clar, si en aquesta persona la reducció que va tenir en un moment determinat ha quedat sense efecte, quan jo deia pot sentar un precedent, vull dir que depèn de com estigui redactada la resolució del Tribunal Suprem, hi haurà altres presos o altres persones que hi hagin sortit amb llibertat que puguin estar en una situació similar, però per això hauríem d'haver llegit tots plegats, tots els que hem opinat sobre aquest tema, perquè no es pot opinar sense haver llegit i sense ser seriós, i estem parlant de temes massa seriosos, doncs hauríem de llegir en què basa el Tribunal Suprem la seva decisió. Però si més no, hores d'ara torna a estar en una presó, en aquest cas a Andalusia, a Granada, i dependrà de si ell sol·licita o no sol·licita ser traslladat a Catalunya. Si no sol·licita, complirà aquests 4 anys a Andalusia, perquè en allà té familiars, segons sembla.
Bernat. Evidentment, per opinar sobre la sentència l'hauríem de conèixer, amb això estic absolutament d'acord. De tota manera, aquests casos crec que ens sobren un problema, o ens sobren la necessitat de resoldre un problema que tenim amb aquest tipus de delictes, que no la gent que està condemnada, pels quals no sent cap tipus d'empenediment ni ganes de, i fins i tot diuen que ho tornaran a fer en alguns dels casos. Ara no parlo només del cas del violador de la Vall d'Hebron. Jo crec que precisament per això l'administració va muntar un comitè d'experts per veure què s'havia de fer amb aquest tipus de persones quan sortissin de la presó, i és això. Jo crec que aquesta realitat o aquesta constitució d'una comissió d'experts sobre aquest tema respon a la necessitat d'intentar abordar aquest problema i saber què hem de fer amb aquesta gent, sabent que són un risc real o potencial quan estan al carrer.
Això és així, eh? I igual que deia, nosaltres donem informació del procés de rehabilitació o no rehabilitació que es produeix a la presó, també he de dir que hem intentat no reaccionar mai en calent davant d'un cas i dir, ara, com que ha passat això, ara ho canviarem tot. I ens va semblar que el que convenia fer era organitzar una reflexió amb experts de reconegut prestigi en tots els seus àmbits, que van estar quasi bé un any fins que van arribar a un conjunt de conclusions que precisament d'aquí uns dies les presenten a les Corts Generals, perquè les dues lleis que demanaven que es modifiquessin, la de la base de dades de l'ADN i el Codi Penal per introduir la vigilància de conducta en aquestes persones quan acaben de complir la condemna i surten a l'exterior,
demà la presenten, em sembla, al Congrés.
Bé, en realitat s'ha produït un ajornament i ara és dimecres de la setmana que ve, és el dia 19, però sí, havia de ser demà, però estan en ple debat dels pressupostos i han canviat de dia. Per tant, a veure quina resposta hi ha del conjunt dels grups parlamentaris de les Corts Generals, perquè són lleis d'allà. Però crec que era interessant les reflexions que feien, perquè deien no podem estar demanant enduriment permanent. En tot cas, cal reconèixer que això es produeix en un percentatge molt petit, i que en aquest percentatge molt petit se'ls hauria d'aplicar una figura extraordinària, excepcional, diferent del que s'ha vingut aplicant fins ara, que és la vigilància de conducta. Però primer feien un diagnòstic molt clar de que no podem agafar l'anècdota i convertir-ho en el tot, perquè seria injust. I segon, és veritat que tenim un problema en aquestes persones que ja quan ingressen a presó han produït un delicte de manera reiterada i que no donen mostres d'haver canviat el seu comportament.
El seu xip. Saludem Sílvia Creu. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la Sílvia busquem altres arguments. Comencem per alguns dels aspectes que afecten el futur Codi Civil. Anem a VilaWeb.
Anem a VilaWeb. Diu que Tarragona és l'única demarcació on no hi ha hagut cap sentència de custòdia compartida. L'Associació de Pares de Famílies Separats de Tarragona ha exposat els fets als serveis territorials de justícia i estan disposats a portar aquesta situació al síndic de Greuges. L'entitat diu que fins al moment cap sentència els ha estat favorable perquè els equips de suport tècnic civil, que depenen del Departament de Justícia, mai han fet un informe favorable que ho pugui permetre, amb l'argument que hi ha d'haver acord entre els pares quan, diuen des de l'associació, si s'arriba a un contenciós és precisament perquè no hi ha acord. En aquests moments, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, diu VilaWeb, ja ha emès dues sentències favorables a la custòdia compartida que havien estat prèviament rebutjades pels jutges de família. El Codi de Família ja preveu aquest sistema i en aquests moments la Generalitat està promovent un projecte de llei que estableix el règim de custòdia compartida com a preferent en els processos contenciosos. Això s'hauria de veure reflectit, diu, en la reforma del Codi Civil català.
No sé si, consellera, ha aconseguit convèncer aquells que creuen que amb el nou Codi Civil català es fica en la vida privada de les persones.
És que el llibre segon del Codi Civil, que és això que es diu el projecte de llei, tot això és el mateix, eh? O sigui, el llibre segon del Codi Civil català, que ha estat una norma pròpia en virtut de la qual ens hem legislat sempre, i per això a Catalunya existeix el règim de separació de béns en el matrimoni i no el règim de béns compartits, etc. Per tant, hi ha una llarga tradició jurídica. Es diu ni més ni menys que de la persona i la família. Per tant, clar, ens hem de posar la persona i la família. I algú diu, és que s'està posant la nostra vida privada. Miri, s'hi han posat tota la vida, o per acció o per omissió. Uh-huh. És a dir, quan el Codi Civil, per exemple, no reconeixia les parelles composades pel mateix sexe, per omissió, s'estaven posant en la seva vida o en la vida de qui sigui perquè no li permetien aquest tipus d'unió, no? Per tant, per acció o per omissió, el Codi de Família sempre ha entrat en aquests temes. Ara, com hi entra el projecte que tenim en mans? Diu, nosaltres estem perquè els que formen part de la unió estable de parella o del matrimoni, en totes les seves tipologies possibles, arribin a un acord. És més, agafem i les institucions jurídiques del passat, és a dir, els capítols prematrimonials, els anomenem exactament igual i els convertim en capítols matrimonials i diem, quan són feliços, per què no deixen escrit com els agradaria que es distribuïssin els béns i les responsabilitats parentals respecte als fills, si és que els tenen? Per què no ho escriuen quan estan bé? Per tant, reconvertim i modernitzem els capítols matrimonials. Segon, establim que la millor fórmula és el de mutu acord. Tercer, establim el sistema de la mediació per aconseguir l'acord entre les parts. Ara, si no hi ha acord entre les parts,
algú ha de dir com s'hauria d'organitzar.
Algú ha de dir com s'ha d'organitzar. I per tant, no és que nosaltres entrem en els menjadors de les cases, que és una frase que m'han utilitzat, sinó al revés. Que els menjadors de la casa, o que
la cuina,
l'habitació se'ns ha posat en els tribunals i té els tribunals invadits. Per tant, el que estem dient amb aquest codi és que li donem diverses oportunitats. Capítols matrimonials, mutu acord, mediació, i si finalment no estan d'acord, aleshores el que creiem és que, igual que els fills es fan entre dos, les responsabilitats parentals, una vegada queda dissolta la parella o el matrimoni, han de ser també preferentment compartides. Que no és possible perquè un dels cònjuges ha tingut una actitud determinada i això no ho impossibilita, aleshores la responsabilitat parental se li pot assignar a un dels dos cònjuges. Però em sembla de país avançat plantejar això. No es planteja com a tutela compartida perquè com a custòdia compartida perquè hi ha més coses que la custòdia. Hi ha la potestat. Aquí a Catalunya no existeix la pàtria potestat. El nostre codi és específic i existeix la potestat i prou.
Hi ha
la custòdia, la tutela que l'exerceix algú que no són els seus progenitors. Per tant, entenem que tot això queda, la potestat i la custòdia queda inclòs en aquest concepte que utilitza l'avantprojecte, que és responsabilitat parental, que sempre que sigui possible serà compartida i que s'establirà la responsabilitat parental individual o la custòdia individual en els casos en què clarament no sigui possible que es comparteixi aquesta responsabilitat. Això és el que ve a dir el codi, i a mi em sembla interessant fer un pas endavant en aquest sentit.
En Ferran, no sé si aquest pas li acaba de convèncer.
No, m'acaba de...
Per què? Perquè a casa no, ha... no estableix...
No, tenia... i a més es parlava de vida privada i no és... Jo parlaria de vida íntima, que és un pas més enllà, no?
Com dius, quan, compartir les tasques domèstiques o...
Entre altres coses, no, però per exemple una cosa més, més greu, no? Arreu del món estan baixant els índexs de nupcialitat, o sigui, la gent es deixa de casar. Aleshores, jo crec que la gent es deixa de casar perquè vol, no? En canvi, aquí es reconeix de facto una unió que no és matrimonial perquè no ho vol ser, com si ho fos. Aleshores, això se'n diu una restricció no de la vida privada, sinó de la vida íntima. O sigui, una persona aquí que no es casa és perquè no es vol casar. I si vol viure amb una altra persona i tenir 3 fills o no tenir-ne cap, és el seu problema. Però si no es casa és perquè no vol. Mm. Aleshores, no cal que l'Estat li digui si s'ha de casar o és un matrimoni de fet o de dret o de no sé què. És a dir, la gent, afortunadament, abans això, la gent no es casava per altres raons, però ara la gent que no es casa, i majoritàriament, és perquè no ho vol fer. Aleshores, l'Estat el casa. Mm-hmm. Això és el que jo considero que...
No, estic, cert, estic totalment d'acord. O sigui, una de les raons...
Gràcies. Perquè... Ets àcrata.
Ei, no anem tan lluny encara. Perquè estic en contra, personalment, al nivell personal, de la institució del matrimoni, és que la institució del matrimoni diu a la gent que nosaltres ja tenim solucionats alguns problemes. Per tant, la responsabilitat aquesta ja no és la vostra. Com a mínim a nivell psicològic això és com funciona la cosa una mica. A nivell personal no deixa de ser casualitat, crec que els amics i coneguts que he tingut que s'han ajuntat i s'han separat amb fills i que no mai ni han contemplat el matrimoni, s'han comportat d'una manera molt més responsable a nivell personal, que no pas aquelles persones que te senten la necessitat, ara tot això s'ha de solucionar via judicial, com si algú altre havia de solucionar el problema.
Em demano la paraula.
Consellera.
Jo és que no sóc el gran, però coincideixo amb tots vostès. Per tant, penso...
Vostès faran.
En què ho sé?
En un país en què casar-se i descasar-se és molt fàcil i que l'última modificació de la llei del divorci li han dit divorci exprés, perquè realment casar-se i descasar-se és molt fàcil, que dues persones, des del punt de vista sentimental, vulguin compartir la vida i iniciïn una vida en comú i totes aquestes coses, aquí l'administració no té res que dir, i entre altres coses perquè... deixeu-me que acabi tota la formulació, i per tant el nostre posicionament és aquest, és a dir, per què hem d'entrar nosaltres a reglamentar que dues persones decideixin viure? Doncs només, única i exclusivament perquè després dels anys de convivència acostumen a tenir patrimoni en comú o repartit de manera desigual entre la parella, però en canvi construït per l'esforç de tots dos, i perquè al cap dels anys a lo millor hi ha menors. Si s'avenen tant i són tan responsables i tan conseqüents i diuen jo no vaig voler que l'administració entrés el dia que em vaig ajuntar i ara tampoc vull que hi entri, per tant arribarem a una entesa, no t'amoïnis, i la distribució la fan entre ells, aquí no hi entra per res l'administració. Què diu el codi? Diu, en el cas de desavinença, si aquests van al tribunal, per tant els que van al tribunal són ells, ningú els porta, ningú els obliga a anar al tribunal. Si són ells els que van a discutir per com es distribueixen el patrimoni i per com es distribueixen les responsabilitats sobre els fills, aleshores s'actuarà d'aquesta manera. I la manera en què s'actuarà s'equipara en bona part al com s'actua en cas de desavinença amb els temes matrimonials. Escolteu-me, res. Nosaltres no reglamentem res. Si la gent s'entén i es desentén per les bones, cap problema. Si són ells els que demanen que un jutge es posicioni, i es posicioni, per què? Perquè tenen un apartament a la costa que se'l discuteixen a veure qui se l'acaba quedant, i tenen 3 fills menors i s'estan discutint a veure qui paga o qui no paga l'escola i no s'acaben de posar d'acord, jo ja els hi poso el servei de mediació a la seva disposició. Però hem de reconèixer que les persones perden un grau de racionalitat quan hi ha sentiments pel mig, però acaba rebent és una cosa que es diu jutge de família o jutge d'instrucció, que li posen allà una demanda i li demanen que sigui el jutge qui els imposi una solució.
Però, a veure, tot, jo també estic d'acord amb el que acaba de dir la consellera, però jo el que vull expressar és una altra cosa, que un bon dia un se'n va a dormir solter i l'endemà l'Estat li diu que és parella de fet.
No.
Legalment sí.
No.
Si hi han uns determinats anys de convivència, diguem-ne, constatada, aquella persona és una parella de fet d'una altra. Se li diu així, no? Diria jo. És una parella de fet, però és que resulta que un se'n va anar a dormir solter i es lleva i és una parella de fet.
Em sembla que és més aviat per poder gaudir de certs...
No. És a dir, si aquesta persona no vol dir-li a ningú que està convivint, doncs jo, cap problema. És a dir, l'únic problema que, o el que ha de regular una norma quan s'estableix la norma és, en el cas de que hi hagin interessos i menors pel mig i no hi hagi acord. Mm-hmm. És l'única cosa.
D'acord, però la figura de la parella de fet existeix.
I llavors, les unions estables de parella, que és com
això,
es diuen,
això.
Les unions estables de parella és perquè si qualsevol persona se'n va al jutjat i diu, escolta'm, jo vaig conviure una setmana amb aquest senyor i per tant vull tenir dret a l'apartament de la costa, li diran, no, miri, com a mínim hi havia d'haver conviscut 2 anys.
Mm-hmm. Els oients ens diuen a través dels correus a catoracle7033, la intervenció de l'Estat en aquest sentit la trobo encertadíssima, en aquest cas d'aquest oient, si no vols no ho fas, però si ho vols et dona totes les facilitats. Busquem un altre argument del dia, passem pels tribunals avui.
El 3Cat24 diu que Ignasi Ferreres trasllada part de la responsabilitat pel cas Treball a un alt responsable del departament ja mort. A l'exconseller i a l'exsecretari general de Treball, Josep Maria Servitje, se'ls acusa de prevaricació i falsedat documental i s'enfronten a 5 anys i mig de presó cadascun. L'audiència també jutja l'empresari i militant d'Unió, Víctor Manuel Lorenzo, per qui demana 3 anys i mig. Ferreres ha negat els fets i ha traslladat part de la responsabilitat per uns informes inexistents a Juan Martín Toribio, ja desaparegut. També ha defensat la utilitat dels estudis amb els quals presumptament es van desviar fons del seu departament a empreses vinculades a Unió, encara que desconeixia que fossin plagiats. Ferreres ha estat emparat per la cúpula del seu partit, amb l'excepció del líder de la formació, Josep Antoni Duran i Lleida. La Fiscalia demana que els processats indemnitzin el Departament de Treball amb més de 46.000 euros, la quantitat que suposadament van desviar.
No sé si he pogut veure aquesta imatge insòlita, un exconseller al banc dels acusats, i quina sensació li ha fet, consellera?
En general, sempre que una persona que ha ocupat un càrrec públic en exercici de l'ocupació d'aquest càrrec públic ha desviat fons o ha fet qualsevol cosa, hem d'esperar la sentència, perquè si no estaríem donant per suposat que és culpable i els tribunals ho hauran de demostrar. Però en tot cas, aquest tema fa molts anys que dura i sembla que base n'hi ha, perquè si no hauria arribat a la vista pública. Jo crec que és molt trist. És a dir, estem fent d'aquella cosa que jo en tinc un concepte molt, molt digne, si vostès volen, molt idíl·lic, si idíl·lic vol dir mantenir l'ideari, no? De que les persones que en un moment determinat vam acceptar tenir determinades responsabilitats ho vam fer-ho per intentar millorar el nostre entorn, mai per aprofitar-nos ni per desviar diners d'una cosa per una altra cosa. I per tant, sé que amb això, amb aquesta imatge d'avui, rebem tots els que ocupem un càrrec públic. Mm-hmm. I per tant, em sembla tristíssim.
Bernat, Matthew...
Tots els que ocupeu un càrrec públic i tots en general, diguem, la imatge que dona el sistema en casos com aquest, el que a mi em molesta especialment ja no és només els fets, sinó la reiteració de les derivacions i les ramificacions d'aquest cas en concret, i em torna a fer pensar novament en el tema del finançament dels partits, de com els partits han recorregut a sistemes, en alguns casos delictius, provats en altres casos no, però que és sempre el mateix dels partits. No sé si hem arribat a trobar el sistema de finançar de manera transparent els partits i d'establir alguna mena de control públic sobre els ingressos i les despeses de les formacions polítiques. És el que em fa pensar un cas com aquest, però bueno, en el cas concret d'Unió n'hi ha hagut diversos, hi ha hagut el PSOE, hi ha hagut el PP, i és constant a l'arribada d'aquests casos.
Més enllà de que la norma no estigui prou ben resolta, res t'obliga a signar un document que saps que és fals.
I aquesta, que signava milers de documents al dia.
Aquesta és una cosa... Doncs aleshores, o te'ls mires, o confies molt bé en qui tens al teu voltant i se'ls mira, perquè si no, la responsabilitat hi és i les coses no es poden... un no es pot treure les puces de sobre quan van maldades. Uh-huh. I en canvi no fer-ho quan les coses van ben dades, no sé, jo crec que, i a més és com llestimós, perquè els recursos dels quals estem parlant anaven dirigits a ajudar gent que estava
sí, sí.
en atur,
sí, sí.
d'acord? Per tant, això encara és doblement dolorós. Dir, els recursos del poble són de tot el poble i s'ha de fer un ús correcte, però a sobre si van destinats a sectors que s'ho estan passant molt malament, encara és doblement angoniós que algú ho hagi pogut fer una cosa similar a la que està acusat el complex conseller.
No,
jo diria la bona notícia és que notícies així encara són notícia, perquè hi ha molts llocs del món que això no seria una notícia, es donaria per descomptat. Això vol dir, com a mínim, és notícia. Això ja està bé.
El sistema no és tan dolent.
No, jo amb el que he dit, crec que la cosa va per aquí, no? És a dir, la majoria d'aquestes irregularitats o delictes, o com ja ho diran els jutges, no? No són exactament per posar la mà al calaix i
guardar-se directe.
I embutxacar-se una persona en concret, tret de casos molt concrets, no? Estan normalment relacionats amb el finançament dels partits. I això en tots els partits, a més, no? I per tant, vull dir, després aquí, per tant, la reflexió jo crec que hauria de ser més profunda en aquest sentit, no? I no tant perquè s'hagi de finançar més els partits, no? Sinó probablement perquè els partits gasten massa. Aquesta és una altra, no? Jo no sé si necessiten tants...
Pues és curiós, un ocellet, diguem, una, com es diu això, una gorja pregona que tinc a la Diputació de Barcelona, diu que s'hauria de mirar molt bé a les diputacions pel que fa a tot això, perquè es veu que són ens, institucions, que tenen molts diners i molts d'aquests diners, d'alguna manera o l'altra, han anat cap a fons dels partits. Només repeteixo el que m'arriba, eh? Això és rumorisme pur.
Però això, qui pensi així, aquest sí que ha d'anar als tribunals. Aquest sí que ha d'anar als tribunals. Així com hi ha moltes coses que jo els dic que hauríem de prohibir la frase aquesta de això és de jutjat de guàrdia, perquè ens porten tantes coses al jutjat que no faria falta. Enteneu? És
dir, després hi ha vagues i
un senyor té una gotera i com que no es parla amb el veí de dalt, en lloc d'arreglar-s'ho a mitges, acaba portant una reclamació al jutjat, perquè el jutge els hi imposi la solució, que se la podrien haver acordat entre tots dos. Els jutjats estan plens estan desbordats de quantitat de coses que ens podríem arreglar en la nostra relació normal. Ara, si algú té indicis de que hi ha desviament de diner públic, aquest sí que ha d'anar al jutjat.
Ho hem d'anar deixant aquí, però no ens agradaria marxar sense tenir un record per Miquel Martí Pol, donat que avui fa 5 anys que ens va deixar el poeta i que Montserrat Tura en el seu moment
en Xavier i jo ens hi havíem trobat, va per tots dos,
però vostè ha sigut una gran promotora de l'Associació d'Amics de Martí Pol i el seu record sempre serà viu entre nosaltres.
Fonamentalment ha estat una privilegiada i amb la seva amistat i és veritat, avui fa 5 anys que va morir i sempre és un dia trist des d'aleshores.
Doncs amb l'ombra dòcil del teu cos i tantes paraules combinades per Miquel Martí Pol, marxem. Teníem una altra frase per marxar, aquesta la pensava més per Matthew Tree, és de Sarah Palin: Déu m'ensenyarà el camí a la Casa Blanca.
No sé per què motius a mi, sabia jo.
Home, perquè tu has teoritzat sobre el tema, no la Casa Blanca, sinó sobre
Déu. Tinc ganes de dir que Déu la confongui.
Gràcies, Bernat, Ferran, Matthew.